Un home que simula ser un gos, però per animar festes infantils, sinó com a excusa, atenció, per no utilitzar la mascareta. Ha passat a Cangas de Onís, a Astúries. Dos homes de mitjana edat passejaven per un cèntric carrer sense mascareta i la policia local s'hi va apropar per cridar-los l'atenció. I llavors la reacció d'un d'ells va ser aquesta: posar-se a caminar a quatre grapes com si fos un gos i fins i tot imitar el gest d'orinar aixecant una cama.
A la JJ, que bailan los perros, levantan la pata, se le ven los huevos.
Val. L'alcalde de Cangas de Onís ha explicat que l'home hauria dit a la policia que era un gos i que, per tant, no s'havia de posar la mascareta. Les excuses per saltar-se les normes imposades pel coronavirus, ja ho veieu, superen tots els límits del surrealisme. Perplexos, els agents van avisar a la Guàrdia Civil que va detenir els homes i que els ha denunciat tant per no portar mascareta com per alterar l'ordre públic. Les sancions podrien superar els 600 euros. De vegades val més assumir d'entrada l'error i, si no, després, amb més del ridícul, les conseqüències, ja ho veieu, que poden ser encara pitjors.
I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Amb tu he après.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i el del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Passa un minut de les 9 del matí. De seguida fem tertúlia amb Joan Boada, Astrid Vierge, Gerard Gómez del Moral i Anna Losada, i parlem amb el doctor Antoni Trilla.
Feu estiu amb RAC1, l'energia que esperava.
Tots som estiu.
Benvinguts als Pirineus, les nostres valls, aquests paisatges, els nostres rius, tots aquests llacs, carrers de poble i antics senders.
La nostra gent t'està esperant. Ara és el moment de gaudir dels Pirineus amb els cinc sentits.
Catalunya és casa teva. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
A Montse Interiors, últims preus. Festa amb les últimes unitats a uns preus baixíssims a les nostres botigues i també a montseinteriors.com. Descomptes fins al 70% del preu original. Només fins al 10 de setembre. Improrrogable. Montse Interiors. Ara que també hem obert a Blanes, ja som 26 botigues. Troba la teva i inspira't a montseinteriors.com.
Cuideo, ara més que mai, es compromet a garantir el benestar de les persones grans. Contacta amb nosaltres. Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili. Cuideo.
Alerta de no mirar massa els models de l'estiu. Homes amb camisa blanca i semitransparent descordada fins al melic, senyores amb pareus estampats i esclops, bermudes de camuflatge, samarretes de tirants de colors llampants, exquisideses que et poden fer passar de llarg del quiosc de l'11 amb el cupó extra de Nadal i els seus 75 premis de 400.000 euros i més de 910.000 cupons premiats. No vadis perquè siguem a l'estiu. Compra ara el cupó extra de Nadal de l'11.
11. Quan jugues tu, hi juguem tots. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quines ganes de platja que tenia! Ui, quantes plaques de Securitas Direct! Aquest any s'han posat alarma un munt de veïns. Normal, amb tot això de les ocupacions, val la pena tenir-ne.
Confia en Securitas Direct. Davant d'un intent de robatori o d'ocupació, podem verificar la intrusió i avisar la policia en segons. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Passen 4 minuts de les 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
I a aquesta hora vull saludar el Joan Boada. Hola, Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Astrid Vierge, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Gómez del Moral, bon dia.
Què tal, bon dia.
I Anna Losada, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De seguida saludaré també al doctor Antoni Trilla, però abans us vull preguntar què opineu d'aquestes mesures que va anunciar ahir el govern català. Portàvem setmanes reclamant-ne, també setmanes reclamant protocols clars per encarar, ja no dic amb garanties, perquè això de les garanties és impossible, però sí per encarar amb una mica menys d'incertesa la tornada a l'escola, i ahir, doncs una altra cosa no, però mesures se'n van anunciar. Us les hem estat explicant, després les seguirem comentant, però d'entrada, un comentari, Joan.
Home, mesures concretes no hi són encara, eh? Mesures concretes no hi són. Em sembla que, per exemple, van anunciar ràtios i ràtios de primària, però no vaig sentir res de ràtios de secundària. I les ràtios de primària de 20 alumnes quasi ja hi són de natural, eh? Recordem que la corba natalitat ara ja no està primària, sinó que el moment de la natalitat està secundària, és on hi ha saturació, i allà no es van atrevir a dir cap, bueno, almenys jo no la vaig escoltar, cap xifra concreta de ràtio a secundària, cosa que és un element també molt important, eh? El personal del centre tampoc van dir quina quantitat, i la quantitat com a molt que ha arribat a cada centre de mitjana és una o dues professors més. Això és impossible poder fer cap tipus de desdoblament. Bueno, en fi, hi ha tot un seguit d'elements que em va donar la sensació de que era molt paper mullat i cosa concreta no hi era en aquests moments, no? Cosa que encara deixa una mica més espantat a les famílies i a tot el sector educatiu, no? Esperem a veure si avui, em sembla que havien de fer una altra reunió o dir una cosa molt més clara, doncs ja concreten què és el que necessitem, eh? És una concreció i no deixar-ho a l'albir de cada centre educatiu que pugui fer el que pugui, no? Ahir em deia un director de centre, em deia que si haguessin de posar un nom de pel·lícula, títol de pel·lícula, el que està passant en aquests moments en relació als centres educatius, és Aterriza como puedas, eh? Aquella pel·lícula, que ja vam veure com va acabar. Bé, en definitiva, a mi em sembla que encara no hi ha les condicions suficients o no s'han donat des de l'administració per començar un curs amb tota seguretat.
Gerard.
No, jo crec que sí que s'han donat mesures al llarg de tot l'estiu, no ara, diguéssim. Jo som dia 25, crec que el confinament al Segrià va ser el 22 o 21 de juliol. S'han anat prenent mesures en diferents zones de Catalunya, algunes parcials, algunes globals, des de fa més d'un mes i en fa dos només que es va acabar l'estat d'alarma. Per tant, dir que encara s'estan esperant mesures crec que no és correcte, perquè senzillament s'han anat prenent mesures permanentment quan la situació ho ha requerit. Ara bé, el que probablement sí que jo crec que el govern de la Generalitat s'hauria de replantejar, que crec que és el que, diguéssim, es queixava, entre cometes, el Joan, no? I que crec que pot tenir una part d'error, més en una situació de pandèmia o de crisi, eh? És igual, de qualsevol crisi, és replantejar l'àmbit comunicatiu. Si tu fas una roda de premsa, més encara, eh? Amb el president de la Generalitat, ha de ser per comunicar alguna cosa. Ahir va quedar clar que es prohibien les reunions de més de 10 persones, d'acord? Doncs aquesta és una mesura clara, concreta, endavant. Però si la reunió del Consell de Govern es fa avui per aprovar les mesures en educació, anuncia les mesures en educació avui, perquè si no pots tenir la sensació que es queixava el Joan, no? De dir, bé, diuen generalitats, però no concreten. Bé, clar, perquè és que el Consell de Govern que ha d'aprovar el pla es fa avui. Aleshores, jo no entenc aquesta necessitat de fer una roda de premsa ahir perquè el president anunci que demà s'anunciaran coses, no? Bé, jo crec que aquesta vessant comunicativa probablement és la que ens hauríem de plantejar en un moment de crisi. En un moment de crisi on el Departament de Sanitat i d'Educació fa mesos que estan preparant, que tenen els protocols a punt, que han estat tot l'estiu intentant doncs, definir quines són les tasques o no, doncs bé, si avui s'aprova, el millor és que avui, doncs, un cop aprovat pel Consell de Govern, es pugui llistar d'una manera clara i concreta tot el que, totes les mesures, tots els protocols, etcètera, etcètera. Perquè al final el que vol la gent en una situació com l'actual són certeses, no? I per tant, la Generalitat ha anat prenent decisions, però jo crec que cal ser clars, no?, en el moment en què s'anuncien.
Ana Osada.
Doncs, bueno, jo penso que les mesures que va anunciar ahir el senyor Torra són també molt, molt generals i penso que la responsabilitat de les autoritats tant catalanes com del govern d'Espanya és molt greu en quant a l'inici escolar. Jo penso que des del mes de març s'haurien d'haver previst molts escenaris que no s'han previst i les mesures que van posar, diguem-ne, en marxa els directors abans d'anar-se de vacances són mesures molt generals, que la més important de totes era doncs, organitzar l'entrada i sortida de les aules perquè hi hagués el menys contacte possible. Però és que ara, a dia 24 d'agost, demanen els professors, els directors, de reduir els ratis de primària, apropar-los als 20 alumnes, i no parla, com ha dit el senyor Boada, de l'ESO i batxillerat, que tenen un rati de 28 alumnes i més de 28 per classe, i ara els directors tornaran el dia 1 de setembre, i què hauran de fer? Hauran de fer un pla per desdoblar aules? En quins recursos? En quin temps? I el Ministeri d'Educació demà passat farà una reunió de coordinació. O sigui, estem parlant d'alumnes, de menors d'edat, de l'inici del curs escolar, d'un tema que afecta no només a la sanitat i a la seguretat dels nens i dels professors i del personal no docent, sinó també a l'economia. I no s'ha fet una planificació clara i específica de escenaris possibles i ara ens trobem a punt de començar el curs amb aquesta incertesa. A mi em sembla molt greu l'actitud tant de la Conselleria d'Ensenyament com la del Ministeri d'Educació, i ja no dic del ministre d'Universitats, que no sé on para avui en dia.
Astrid?
Sí, bueno, m'ha fet gràcia el que ha dit el Gerard, perquè és cert que Quim Torra és especialista en anunciar que anunciarà coses. Ja ho va fer quan va dir que algun dia hi haurien eleccions, que diu, sí, és evident, anuncio que algun dia hi hauran eleccions. Llavors m'ha fet gràcia perquè és cert. Pel que fa al tema, bueno, jo a mi... El que m'agrada més és que s'hagin dit que es faran 500.000 de PCRs per a la comunitat educativa. El dubte que em genera és cada quan es faran, perquè no sé si era el doctor Trilla o algun altre expert que vam tenir aquí un dia, ens deia que, clar, que això s'hauria d'anar fent doncs, com els jugadors de futbol, que se'ls fa les proves cada 3 dies. No sé exactament com s'organitzaran aquests PCRs i si avui el doctor Trilla ens ho pot aclarir. I després també em genera un altre dubte, i Simon deia que la situació és molt, que la situació és greu i que potser s'hauran de prendre mesures dràstiques. Mesures dràstiques a lo millor vol dir un nou estat d'alarma, una nova recentralització total, i ves a saber si les mesures de la Generalitat serveixen de res, perquè potser Espanya torna a agafar, diguem-ne, la batuta total.
Doncs tot això li podem preguntar al doctor Antoni Trilla. El vull saludar a aquesta hora, el cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic. Doctor Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia.
Veure, per no faltar a la tradició, li preguntaré, perquè ja ho sap que aquí les entrevistes comencen preguntant-li com estem.
Sí. Bueno, com estem? Doncs seguint amb preocupació i molt de prop aquesta tendència a l'alça en el nombre de casos, amb una repercussió, afortunadament, encara força controlable del nombre de casos més greus, que n'hi han, però que segueixen a una velocitat afortunadament baixa i, per tant, gestionable per tota la xarxa assistencial, amb molta càrrega assistencial a l'atenció primària, que reben molts més casos, perquè ja saben que ara, doncs, a part de tota l'estratègia de rastreig, que ja funciona millor, significa fer més PCRs, trobar molts casos més lleus, casos asimptomàtics, i això fonamentalment és feina majoritàriament dels nostres companys d'atenció primària, i veient que la situació aquí a Catalunya, doncs, bueno, tenim una pujada que potser una velocitat no tan ràpida, potser la vam patir abans, però que el conjunt del país, d'Espanya, doncs, realment hi ha zones amb les quals les pujades són preocupants, i estic parlant especialment de la zona sud de Madrid i d'altres zones del país, que això fa que el Fernando Simón, pues, que és coneixedor de que aquestes àrees metropolitanes sempre són molt complexes de gestionar, si ja va anunciar pues, aquesta possibilitat de que si les coses no es controlen, tot i reconeixent que s'estan fent esforços en aquest sentit, pues, que probablement d'aquesta estratègia més d'atac, d'anar a buscar casos, etcètera, pues, en algunes zones, no sé en quines i en quina situació, igual s'ha de passar a una estratègia de defensa que malauradament vol dir confinaments, més selectius, òbviament el més temporals possibles, però no tenim un panorama gaire, diguéssim, tranquil. Tampoc és una cosa en aquests moments que podem parlar d'un descontrol, perquè no hi és, això afortunadament no és així, però sí que és preocupant veure que no aconseguim aturar-ho, que a poc, bueno, us anem tirant, però sempre hi ha nous casos, el nombre de casos va augmentant a altres indrets també, i per tant, dius, bueno, a nosaltres està molt malament comparativament amb Europa, França sembla que hi ha agafat una dinàmica de creixement, Alemanya també, encara a menor nivell, Itàlia segueix sent un misteri del qual me n'alegro moltíssim, és a dir, que no pugen els casos i estan molt ben controlats, però sembla que la tendència arreu d'Europa és que més aviat anirà a l'alça i nosaltres som, malauradament, els capdavanters en aquesta pujada actual.
Clar, això parla d'aquest misteri d'Itàlia, després li preguntaré per altres qüestions, però ja que ho comenta, no tant per Itàlia, però com s'explica que aquí la situació s'hagi disparat abans que altres llocs i de manera més pronunciada, tenint en compte que quan viatges per Europa o quan gent que és a altres llocs d'Europa, penso en el Regne Unit, et diuen que allà la gent no porta mascareta, que gairebé se'n foten de tu si portes mascareta, i en canvi aquí la sensació és que quan ve gent de fora et diu, home, em sento més segur aquí que no pas allà.
Sí, jo malauradament no tinc dades, ni tinc evidències, ni he llegit cap company més savi que jo que hagi fet un anàlisi clar del per què està passant. Sí que hi ha alguns elements que els podem posar sobre la taula, però que no podem tampoc donar-los, diguéssim, una relació clara d'aquesta és la variable principal o la causa principal. Jo crec que aquí, malauradament, vam fer una sortida de la fase més dura, que va ser en alguns indrets molt ràpida, i probablement vam intentar retornar a la no normalitat, per entendre'ns, molt ràpidament, quan el virus encara estava força extès. És a dir, tot i que el nombre de casos era baix, és probable que hi hagués una circulació del virus quelcom més alta. Això combinat amb que probablement una part de la població, doncs potser durant l'estiu, no ha seguit amb tota seguretat les mesures recomanades. Els contagis ara són majoritàriament en l'àmbit familiar. Tothom té una sensació de seguretat, és la família, els coneixem, estan bé, però malauradament en aquesta malaltia no és suficient amb estar bé. És a dir, pots estar bé i ser un portador asimptomàtic. I si la festa s'allarga molt, la gent té contacte, no fa bé les mesures, que és lògic, d'altra banda, doncs pot haver-hi contagi. I si hi ha contagi, doncs a partir d'aquí tornem un altre cop a que aquesta persona pot tornar a contagiar sense estar malalta o tenir pocs símptomes, o quan té símptomes ja fa dos dies que contagia, que és la diguéssim, la part més difícil de controlar d'aquesta malaltia. Els casos poc simptomàtics i els portadors asimptomàtics, per entendre's. No? Això potser és un altre factor que ha tingut a veure amb aquest, diguéssim, l'estiu, la relaxació de determinades costums, totes aquestes coses han fet que estem pujant. D'altra banda, estem fent més proves, això és cert, però també és cert que es fan més proves, es detecten més casos, però la incidència és també més alta, de manera que estem detectant més casos perquè n'hi ha més. Si féssim totes aquestes proves i no detectéssim gaires casos, seria fantàstic, no? Però les proves ajuden a confirmar que sí que tenim més casos. Què han fet els italians, què han fet els francesos, que no hem fet nosaltres, o quines coses han fet diferents? Pues segurament n'han fet diverses i algunes pues, potser tenen més pes que unes altres, però jo crec que ara un anàlisi clar, almenys jo no tinc aquesta informació per poder dir, mira, aquesta és la mesura que ha fet que Itàlia continuï amb aquesta situació. Bona per ells, no? O això és el que els hi passa als francesos, que no ens passa. Anem també a velocitats de vegades una mica diferents dintre del propi país i dintre d'Europa, de manera que potser estem tots fent una carrera en la qual ens han donat la sortida amb una mica de diferència, però evidentment n'hi ha que corren més, com és el nostre país, que té dades molt dolentes, i altres països que potser també s'acceleraran, però tant de bo per ells i per nosaltres no arribin tampoc a xifres tan altes. Realment és una situació que val la pena analitzar-la, però no tinc jo, ho sento, però no tinc una resposta clara, ni he vist ni he pogut llegir fins ara una explicació clara, i per altra banda hi ha aquestes evidències, no sé si anecdòtiques, però que són de pes, que explicaves tu a l'inici, que la gent diu, pues, tampoc estan fent les coses molt diferents, més aviat al contrari. L'altre dia parlava amb una companya que està a França, diu, aquí la mascareta no s'acaba de portar del tot bé, i tothom es fa quatre petons a París, que és la costum, es veu quan es veu. Dius, hòstia, això també et crida una mica l'atenció. Però bueno, són coses que ja les anirem analitzant, i ara per ara pues, l'únic que hem de veure són les dades, i les dades són que aquí tenim molts casos, més que a qualsevol altre país d'Europa, i que la nostra velocitat de creixement és lleugerament més ràpida que altres països.
I els hospitals com estem? És a dir, preocupa el que pugui complicar-se la situació en els propers dies veient l'augment de casos?
Home, sempre preocupa perquè nosaltres sempre anem una mica endarrerits amb la resta dels casos, no? Quan els casos comencen, doncs nosaltres, en principi, sempre n'hi ha alguna diferència, però podem esperar casos al cap de 10-14 dies, que és el temps habitual en què alguns malalts que es compliquen fan aquesta complicació. Li posaré una dada sobre la taula. Nosaltres en aquests moments a l'Hospital Clínic, que és on estic jo, tenim un 5% aproximadament dels llits de l'hospital, 5% dedicats a malalt Covid, tant d'UCI com de sala d'hospitalització convencional. En la part més àlgida de la pandèmia, el mes de febrer i març, vam arribar a tenir el 60% dels llits de l'hospital ocupats per malalts Covid. Per tant, estem molt lluny de l'extraordinària capacitat que va tenir l'hospital per absorbir malalts greus Covid. També és cert que veiem malalts més joves i alguns d'ells joves i greus, cosa que era bastant excepcional a la primera onada, que tots tenien 70, 80 o més de 80 anys. No? Però ara és veritat que l'edat mitjana ha baixat, però també és veritat que alguna persona amb edat mitjana baixa ingressa i algun ingressa a la UCI i algun està realment molt fotut, si em permeten aquesta expressió, a la UCI. Però des del punt de vista de pressió assistencial, encara estem als hospitals en una fase que jo crec que podem gestionar sense greus problemes, fent els ajustos que sabem. També tenim més experiència de com anar fent aquestes transformacions, però preocupats perquè realment si va pujant molt, 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 doncs tornarem a tenir molts malalts de Covid. Això vol dir que no podrem atendre amb la mateixa qualitat malalts d'altres patologies, perquè el desplaçament dels llits té que anar a expenses de creixement, però també, lògicament, s'hauran d'aturar algunes coses, i això és el que estem intentant evitar, mantenir l'activitat normal, atenent amb les millors condicions possibles els malalts de Covid, que ara per ara podem gestionar amb certa, diguéssim, no diré tranquil·litat, però sí amb calma.
Li preocupa més que s'esgoti el Remdesivir o que s'esgoti els professionals que treballen als hospitals?
Aquesta és fàcil, els professionals. El Remdesivir ha mostrat que és un fàrmac que per determinats malalts greus pot escurçar el temps d'estar a l'hospital. No ha demostrat encara d'una forma significativa des del punt de vista científic que redueix la mortalitat. El fem servir en els casos greus, però entenc que aquesta baixada de l'estoc de Remdesivir, primer, es pot intentar compensar fent préstams entre els hospitals que no el necessiten o en aquests moments no tenen malalts que el necessitin, i esperant que es recuperi el subministrament el més aviat possible. Si no tenim professionals suficients o tenim professionals cansats, tenint en compte que tots ens tocarà treballar molt, això és molt més difícil de tirar endavant. Per tant, la clau aquí és que el personal estigui en les millors condicions possibles per fer front a les situacions que puguin venir.
Parlem d'aquestes mesures que va anunciar ahir el president. D'entrada, les que fan referència a l'escola. Li sembla suficient el fet de reduir les ràtios i que els nens de més de 12 anys portin mascareta?
Bueno, jo crec que tots els companys que participen a la tertúlia han fet els seus comentaris que em semblen molt, molt pertinents, posant sobre la taula alguns dubtes que tenim tots. Nosaltres sempre hem dit que des d'un punt de vista sanitari els grups reduïts són més fàcils de controlar, poden permetre un risc més baix de contagi, o en el cas que hi hagi un contagi, diguéssim, a la quarantena o l'aïllament d'un grup petit que no compromet el funcionament general de l'escola o de l'institut. Quina és aquesta ràtio? Aquí hi ha altres factors clarament organitzatius i educatius. Bueno, aquestes ràtios de menys de 20, a mi, a priori, des d'un punt de vista sanitari, em sembla bé, i comparteixo aquest neguit de que les edats una mica més grans, la secundària, aquestes ràtios, jo crec recordar que van dir que, no sé qui ho va dir, però em sembla recordar que van dir que són de menys de 30, però que s'estudiaria cada cas en particular, que és aquestes respostes que no saps mai exactament què volen dir. Tindrien que ser també ràtios el més baixes possibles, i si em permeteu deixaré caure alguna cosa cap a casa meva, que és a les universitats, que evidentment tirarem molt d'ensenyament semipresencial o no presencial, però hi ha carreres com la nostra, Medicina o Infermeria, que tenen una alta càrrega de presencialitat. Aprendre l'ofici de metge o d'infermera exigeix fer moltes coses in situ. Nosaltres tenim ràtios molt més altes, però també ens tindrem que espavilar per intentar-ho fer dintre de la màxima seguretat possible. No serà gens fàcil, vull dir, per raons tant, diguéssim, d'espais, com de professors, com d'organització, però en principi aquestes ràtios de menys de 20 a mi em semblen que és el més correcte, i passar de 20, pues, probablement se'n fa una mica més difícil controlar grups des d'un punt de vista sanitari de més de 25 o 30 alumnes, això és més complexa.
Pel que fa a la qüestió dels testos, abans l'Astrid preguntava que què passava amb això de si se'ls fan al principi i no es fa com, doncs, per exemple, amb els jugadors de futbol, no? Que se'ls fa cada 3 dies, si això és útil i si n'hi ha prou en fer 500.000 de proves, tenint en compte que alumnes, l'any passat, per exemple, n'hi havia 1.500.000, i si tot això si s'hauria d'estendre al llarg del curs, perquè recordem que és una mesura que es contempla entre els dos primers mesos de curs.
Sí, correcte. Jo crec que totes aquestes són incògnites que tenim en aquests moments a sobre de la taula, però anant a pams, jo diria que, primera, ja és una bona decisió que es dediquin recursos, que són importants, i logística, a intentar fer proves PCR a un nombre, evidentment no a tots, ni de forma continuada, perquè això seria molt difícil, no sé si tenim, Catalunya té aquesta capacitat de fer-ho, però d'entrada ja és una bona cosa que es vagi a apuntar en aquesta comunitat educativa, de docents, del personal que treballa a les escoles i instituts i els alumnes per fer proves PCR, per entendre'ns, massives. Aquestes proves PCR massives, com ha dit molt bé l'Astrid, si el que tu vols és garantir que mai ningú està infectat, anem a l'estil del futbol. Potser no cada 3 dies, però sí cada setmana. I això no ho fem ni en els hospitals, per entendre'ns. Vull dir que és una cosa que tècnicament és molt difícil de mantenir un cribatge sistemàtic d'una població tan important com és aquesta, de setmana en setmana, que és l'únic que podria dir que cada setmana s'ha de fer tothom i tothom és negatiu, doncs aquesta setmana tenim certes garanties de que fins la propera setmana és difícil que desenvolupi la malaltia, per tant ja ho veurem. La setmana següent torna a ser negatiu, doncs continuem. Això és molt complicat, jo crec que francament, des d'un punt de vista lògic, des d'un punt de vista teòric és perfecte, però des d'un punt de vista pràctic és molt difícil de dur a terme. Jo crec que el que farà és seleccionar-se, diguéssim, aquelles escoles o aquells indrets que per diferent raons, siguin per el tipus de població, perquè la incidència de la malaltia a l'àrea on estigui l'escola o la regió sanitària on estigui l'escola és més alta, justifica més una vigilància més activa i, per tant, crec que es anirà més selectivament. No és una estratègia de vigilància continuada que garanteixi que tothom està net, per entendre's. Això és molt difícil des del punt de vista pràctic i jo diria que amb aquests volums de persones que s'ha de fer difícilment assolible per nosaltres en aquest moment com a sistema sanitari, però sí que ajuda a intentar vigilar aquells indrets pues, on hi ha més, possiblement més casos, possiblement més risc, i això pot ajudar a veure com està circulant també el virus, si és que està circulant dintre de la comunitat educativa i les escoles. És un element més de la vigilància, no pot donar garanties al 100%, perquè s'hauria de fer d'una manera molt diferent i fora de l'abast, al meu entendre, però bueno, és una eina més que pot ajudar a entendre millor què està passant, allà on estigui passant alguna cosa, o què pot passar en aquelles àrees on hi hagi més circulació del virus.
Pel que fa a les restriccions, aquestes restriccions de 10 persones, només de 10 persones en les trobades, clar, això d'una banda s'entén, però per exemple ja estem començant a veure, perquè la gent està tornant a treballar, imatges als metros, als trens, als vagons plens, i li vull preguntar si no seria raonable plantejar, per exemple, mesures d'aforament al transport públic perquè evitar aquestes aglomeracions.
Claríssim. Això és una cosa que jo estic convençut de que els meus companys de salut i els responsables del transport aquí a Catalunya han d'estar treballant en com poder-ho fer. No sé si s'ha d'augmentar la freqüència del transport públic, si s'han de posar més combois, si s'han de fer les coses, però és evident que aglomerar-se dintre del metro o d'un tren o d'una línia de la que sigui suposa un risc més alt, en el qual de nou entrem en aquesta situació. Cada un de nosaltres ha de fer les coses bé, això vol dir la mascareta ben posada, tot el viatge, etcètera, etcètera, intentar mantenir la distància, que probablement és el més complexa, i segona, que l'administració faci algunes mesures per intentar que aquesta distància o aquesta, diguéssim, aquesta aglomeració sigui la menor possible. Això pot passar per canvis en el transport, com s'ha comentat, però també pot passar per una certa reorganització, que suposo que és molt difícil, però estem en temps difícils i, per tant, no podem continuar amb aquella frase que diuen de el business as usual, el negoci com sempre, no es pot fer d'aquesta manera. Si la gent ha d'entrar en horaris diferents, si s'han de flexibilitzar els horaris perquè la gent pugui utilitzar el transport públic en diferents franges horàries, doncs això també és una mesura a tenir en compte. I després recordem que una de les conseqüències de quan vam estar tancats amb el transport públic és que que va augmentar molt l'ús del vehicle individual, no? La gent no tenia, entre cometes, por o preferia utilitzar el seu vehicle si és que en disposava i preferia venir a treballar. Potser altres persones que normalment venien amb transport públic venien amb el seu cotxe o el seu mitjà de transport, i això també té conseqüències negatives, no solament pels embussos, sinó per la pol·lució, la contaminació, etc. De manera que, malauradament, solucions d'aquestes màgiques o senzilles de blanc o negre no n'hi han, lo qual no és una excusa per no intentar trobar la solució més bona dintre de les menys dolentes, per entendre's. I això és una cosa multifactorial, que depèn de nosaltres, que depèn de moltes coses, i espero i desitjo que tothom intenti posar-hi de la seva part per poder facilitar que tinguem les millors condicions possibles. I una cosa que han comentat abans els companys, i que estic totalment d'acord, i això ho anem repetint, no podem tenir garanties de que les coses es facin bé al 100%, perquè jo diria que és pràcticament impossible, però sí que podem intentar reduir el risc, i això sí que és una feina de tots, no?, en aquest sentit.
La setmana passada, també en aquest programa, alguns experts plantejaven la possibilitat de limitar les hores en què es pot sortir al carrer, per entendre'ns que no es pugui sortir, doncs, no sé, de les 11 de la nit a les 6 del matí. Això seria una bona mesura?
Home, jo crec que seria una bona mesura en el sentit de que es demostrés que els establiments d'oci nocturn, la vida nocturna, per entendre'ns, no s'ha aturat com s'ha demanat que s'aturi, que en aquests moments tècnicament o gran part d'ella està aturada, i la capacitat dels establiments de restauració i fins i tot l'horari també està limitat. Si la gent fa, diguéssim, botellons al carrer i fa festes d'aquestes massives, doncs podria ser una certa mesura. Jo insisteixo que això, a mi, perquè els meus companys de tertúlia s'ho pensaven molt més que jo, això comportaria un problema legal, jo crec que prou important, la limitació de la mobilitat o la limitació d'aquests horaris, i crec que s'haurien de donar les condicions perquè no ens trobem amb una altra de les paradoxes, que també ho entenc perquè estem en un estat de dret, no? Però vull dir que Salut, o la que sigui, recomana una cosa i després hi ha un jutge que, a instàncies de part que es veu o creu que està perjudicada, tomba la mesura de Salut, majoritàriament perquè no s'ha fet bé des del punt de vista reglamentari o perquè no hi ha un estat que permeti fer aquesta mesura. Bueno, això també no ajuda gaire a entendre quina és la situació per al comú de la ciutadania. És a dir, és evident que tots tenim drets, però també tenim deures, i és evident que en aquests moments hi ha una situació sanitària que pot, crec jo, des d'un punt de vista reglamentari, si es fa bé, justificar de diferents mesures, i que no ens trobem en aquesta situació paradoxal de que es recomana o es prohibeix fumar. No, doncs el jutge diu que sí que es pot fumar perquè això no està ben fet i tal. Bueno, això és una mica, bueno, jo diria, bastant desastre pel comú dels ciutadans entendre exactament què està passant, no?
Clar, jo per això li volia preguntar, en el cas concret de Terrassa, que és l'últim lloc on s'ha donat aquesta paradoxa que vostè comenta, que s'hagin tombat les mesures que s'havien proposat per un jutge que entenc que no... I l'argument és que la situació no està tan malament com altres llocs del Vallès on sí que s'han acceptat les mesures.
Bé. Doncs si el jutge és el que fa les avaluacions epidemiològiques, a mi mai de la vida se m'ocorriria fer una avaluació d'una sentència o d'algun fonament a dret, perquè jo no he estudiat dret, i Déu me'n guard, no? Però jo crec que el jutge podria perfectament demanar opinió, suposo que ho ha fet, no?, demanar opinió a totes les parts, i jo... D'acord que la justícia té algunes interpretacions que són difícils, no? Però se'm fa difícil que algú avui no pugui entendre que aquestes mesures van a favor del conjunt de la població i, evidentment, lesionen determinats drets de determinats sectors, però em sembla que aquí la situació no és per... No, ningú s'ha inventat aquesta pandèmia, ni ningú està posant o exagerant determinades situacions. I si les coses, les mesures, es prenen quan ja tothom està als hospitals o està a la UCI, doncs ja ho hem fet malament, de manera que això s'ha d'intentar fer quan encara la situació... No, potser no és absolutament dolenta, però que els indicadors diuen que va malament o els pobles del voltant estan malament, doncs jo tampoc entenc que diguin, bueno, doncs nosaltres estem aquí aïllats i decidim que no. Bueno, són interpretacions, però jo crec que aquí tindria que haver-hi alguna, diguéssim, veu autoritzada, governamental, que digui això és el que hi ha, això és normativament el que toca, això està ben fet d'acord a dret, això és evident, s'han de garantir sempre el procés i com s'ha de fer, però a partir d'aquí, jo ho sento, però els jutges no haurien d'opinar individualment sobre aquestes mesures cada dia, i a més en situacions que són fins i tot contradictòries, no? Jo crec que això no ajuda en absolut, no?
Li vull preguntar també un parell de coses sobre els aïllaments i de seguida deixo també que preguntin als tertulians, perquè entenc que serà una de les tòniques dels propers mesos, els dubtes sobre com fer correctament els aïllaments, perquè ens hi anirem trobant, més si comencen el curs i van apareixent positius i contactes de positius. Li pregunto, la teoria diu que si som contactes estrets d'un positiu ens hem d'aïllar 14 dies, és així, oi?
És així, sí.
Clar.
Sí, és la teoria i el protocol actual.
Perfecte. Sí. Doncs dic, si, per exemple, algú del meu entorn familiar dona positiu en aquest temps, jo hi he estat en contacte, torna a començar de zero? És a dir, jo tinc un contacte estret, que s'aïlla,
sí.
Però durant
sí.
aquest temps jo convisc amb algú altre que dona positiu. He de començar de zero? Ho dic, penso, per exemple, amb els nens que seran a casa i que no els pots aïllar en una habitació sols,
no.
Tancats. I clar, això com funciona? Com s'haurà de fer?
Difícil, perquè entenc que la mobilitat dels nens familiars és també molt alta i és obvi que no es poden tancar, diguéssim, en una habitació, encara que més d'un pare pensaria que tant de bo es poguessin tancar una estona en una bona habitació, no? Però bueno, anem a pams. Si tu convius amb determinades persones, que alguns són contactes o el que sigui, en aquest moment intervé el fet que hem d'intentar limitar al màxim possible el contacte, perdó per la redundància, entre els membres que conviuen. Això no vol dir que tothom s'hagi de tancar en una habitació i aquestes coses, però dintre del que cap, doncs, per exemple, com a idea, no? Vull dir, si els nens estan per allà donant voltes i tu estàs aïllat i els nens no poden deixar de donar voltes, doncs el moment que tu has de sortir per fer qualsevol cosa, per anar al lavabo, o perquè has de contestar o has de treballar un rato a l'ordinador, etcètera, doncs t'has d'intentar posar la mascareta i intentar evitar el contacte directe amb aquells convivents que van sense mascareta o que no poden fer l'aïllament. També s'ha d'intentar, per exemple, organitzar-se una mica millor per no coincidir a les hores del menjar, no? Els que estiguin aïllats doncs foren menjar en un torn diferent i els altres que han de menjar amb la mare, doncs potser la mare ha de preparar, o el pare ha de preparar el menjar i després, doncs, si ha de menjar amb ell, s'ha de posar mascareta per intentar evitar el contacte. Evidentment, els nens no portaran mascareta i donaran voltes per la casa. Sobre aquest aspecte de si cada vegada que hi ha un contacte torna al compte a zero, això ho tindríem que analitzar cas per cas, perquè hi ha que veure si són contactes d'alguna manera relacionats entre si formen part del mateix brot o són situacions diferents que un es va positivitzant, no? Llavors hauríem de veure com es recompta. Però vull dir, malauradament, teòricament, si apliquéssim la regla, cada nou contacte suposaria tenir que allargar l'aïllament. Però crec que si això s'interpreta d'una forma de que pot haver-hi un nucli conjunt de contagi, que un ha fet positiu un dia, l'altre fa positiu al cap de dos dies, però tu ja estàs aïllat i has fet l'aïllament relativament bé, probablement el segon positiu, per mi, però això és una decisió individual meva i tindríem que veure una mica com va, no justificaria allargar, diguéssim, el període de temps que serà de 14 dies en qualsevol cas. Sí justificarà fer-ho bé, no? Que aquest és un dels problemes que comentàvem. No és gens fàcil per ningú, mantenir un aïllament tal com s'hauria de fer d'acord a la normativa amb un domicili, i no és gens fàcil si aquest domicili no reuneix una sèrie de característiques relativament bàsiques, és a dir, s'entén fàcilment que puguin haver-hi contagis dintre dels domicilis perquè no hi ha espai, hi ha famílies molt nombroses, no es pot garantir que la gent pues, tingui una habitació o un lavabo per ell sol. És complicat cada situació, i els meus companys que fan, diguéssim, assistència primària i que veuen el dia a dia del que moltes persones viuen aquí a Barcelona, i tots ho sabem, hi ha vegades que dius això pràcticament és impossible. Per tant, hem d'intentar fer-ho el menys malament possible, no? Però, bueno, no és fàcil, en absolut.
Anna Losada, vols preguntar?
Doncs, bueno, jo primer volia comentar el que parlaven abans, no?, de quines causes són les que fan que Itàlia esté molt millor que nosaltres i que nosaltres continuem sent el primer, segon país amb pitjors dades del Covid, no? Perquè l'altre dia llegia un article de que hi ha fins a 7 advertències d'organitzacions mèdiques al govern d'Espanya de que no s'estava analitzant el que s'havia fet malament i que tornaven un altre cop i que no hi havia les mesures suficients, no? I una altra pregunta que volia fer és com està l'assistència primària? Perquè, clar, arriba setembre, arriben les escoles, arriben la incorporació a la feina i abans parlaven, bueno, fa uns mesos parlaven de que la segona onada arribaria a l'octubre, no? Però no sé si ja estem a una segona onada, perquè sembla que sí, no? I no sabem tampoc si aquesta assistència primària està suficientment reforçada pel que arribarà en dues... 3 setmanes, no?
Anem, anem una mica a pams. La part de si estem o no en una segona onada, aquest és una discussió que és molt conceptual. Per nosaltres, o per alguns de nosaltres, una segona onada vol dir que hi ha transmissió comunitària descontrolada o significativa. Això sembla que va per aquí, malauradament, és a dir, que podríem arribar a aquesta situació de transmissió comunitària descontrolada. Per entendre'ns, es perd la pista en els contagis, hi ha una transmissió ja, diguéssim, que no saps exactament on ha pogut agafar què, perquè hi ha molta gent que té la malaltia. De moment, aquí a Catalunya, que evidentment hi ha zones que hi ha transmissió comunitària, jo diria que encara hi ha una certa oportunitat de controlar-ho. Però és un terme, és una qüestió semàntica que, evidentment, comporta també una possibilitat de que la situació sigui més difícil de controlar. O sigui, que potser sí que estem començant la segona onada. Recordeu que, per exemple, al País Basc, la consellera fa 2 o 3 setmanes va dir que estava en una segona onada ells, i cosa que tampoc es va entendre, perquè tampoc tenien un nombre de casos ni tenien transmissió comunitària tan alta. Ara ja probablement tenen algun indret que sí, de manera que podem estar a l'inici o, diguéssim, amb risc de començar la segona onada i no sabem quan arribarà. Potser ja estem amb ella, potser trigarem 3 setmanes o potser trigarà més temps perquè es podrà controlar aquesta situació. No, això, la veritat és que no ho sabem. Sobre les mesures que s'han de posar en marxa, és evident que hi ha coses, i aquí a Catalunya s'han donat passes endavant, que potser la resta del país, estic pensant especialment en Madrid, fins i tot no ho han pogut fer, o no ho han sabut fer, amb la mateixa rapidesa, quan la situació era més o menys la mateixa. S'ha reforçat el sistema de rastreig. No és perfecte, encara hi ha moltes coses que es poden millorar, però evidentment aquesta és una cosa. S'ha augmentat la capacitat de fer proves diagnòstiques amb aquests famosos PCRs massius. No és perfecte, però també és una passa endavant. I ara probablement el que falta més és això que comentàvem abans, que cada persona que sigui positiva o cada persona que sigui un contacte d'un positiu ben avaluat faci bé l'aïllament, si és un cas, o la quarantena, si és un contacte estret, que tampoc és gens fàcil. Recordeu que ahir em sembla que es va comentar que aquí a Catalunya s'havia preguntat, no sé a quina ciutat o quin municipi, concretament, si havien fet bé l'aïllament, i el 85-87% de les persones que eren positives i que es van aïllar van dir que ho havien fet bé. Això ho diu cadascú i ens ho creiem, i d'entrada ja hi havia un 13% o un porall que deia que no ho havien fet, no? Bueno, pues això ja dona idea de que es pot millorar alguna cosa en aquest sentit. I respecte a les mesures aquestes que moltes societats i tothom recomana, una d'elles és claríssima, és el reforç de l'assistència primària. Això és cabdal. En aquesta segona onada, la primera onada ja van treballar molt i molt bé, però la segona onada, l'assistència primària, veient que el nombre de casos i el tipus de cas s'acosta més al perfil, diguéssim, descrit de la malaltia, que és més gent més jove, amb casos més lleus, però que s'han d'atendre i s'han de fer el seguiment i totes aquestes coses, s'haurà de reforçar, i no sé si s'està reforçant suficientment o no, però s'ha de reforçar sí o sí. Hi han posat un gestor Covid que pot ajudar a tasques administratives, però hi ha moltes coses que l'assistència primària ha de fer de forma ordinària, atendre la resta de malalts. Ara també li donen la responsabilitat de, quan hi hagi algun problema en una escola, hi haurà un referent que bàsicament és un CAP, un centre d'atenció primària, que també s'haurà d'espavilar per fer les mesures que toquin a l'escola concreta, si hi ha un cas de Covid, etc. Tot això és més feina. I aquesta feina l'han de fer els meus companys d'atenció primària, metges, infermeres, administratius, cadascú ha de fer la seva i necessiten tenir els recursos suficients i necessaris per poder-la tirar endavant. Això és bàsic. És a dir, podem aguantar 3 o 4 dies, diguéssim, amb menys personal, però si això aguanta molt i tira molt, la gent es cansarà, deixarà de fer coses, perquè necessàriament les podrà fer totes, i això vol dir que el control serà més difícil. Per tant, totalment d'acord amb reforçar especialment el sistema d'atenció primària.
Joan Boada.
Sí, gràcies. Tot i dues qüestions, també, una pot ser una mica més complexa, no? De fet, les direccions dels centres no tenen cap tipus d'informació, com no sigui que ells han de fer un pla. Un pla a partir de que es detecti alguna persona que pateix la malaltia. No? A mi m'agradaria, com que els pobres segur que tenen moltes dificultats per poder saber exactament, doncs, què creu vostè que haurien de fer amb la idea, objectiu final de no tancar el centre, evidentment, està clar, i que no, els nois no tornin, una vegada es detecta alguna persona
factors que pateix el mateix un noi o una noia, quin haurien de ser els procediments que haurien de seguir o que s'haurien de seguir per tal doncs d'evitar l'últim, evitar que es pugui tancar el centre i que puguin sortir el menys perjudicat possible l'alumnat. No? Aquest seria una mica aquest protocol, aquest camí que s'hauria de seguir una mica clar. I l'altre, no sé si ens pot ajudar, ahir llegia una publicació d'Oxford, no?, que havia sortit una persona que s'havia reinfectat, no? Uh-huh. O sigui que havia patit la malaltia, doncs semblava, evidentment, s'entén doncs, que un ha patit ja té una certa immunitat o una immunitat total, però ara resulta que un conconès de Hong Kong que venia precisament d'Espanya, doncs es havia reinfectat. Vostè li dona credibilitat a aquesta situació? Perquè si fos així, estaríem patint amb aquell avantatge. Aquella idea que tenim nosaltres de que la vacuna ha de solucionar, doncs estem morts en aquesta situació, si fos així. No sé si em pot ajudar una mica.
Sí, intentaré ajudar amb les dues coses. Anem començant per aquesta del final, que és interessant. Això és, primer, si em permets, posarem una mica la cosa en perspectiva. Això és una comunicació que s'ha enviat a publicar en una revista que encara no ha estat publicada, però li donem la credibilitat que li hem de donar. Per tant, admetem que aquest ciutadà es va infectar a casa seva i uns mesos després d'haver patit la malaltia, després d'haver circulat per aquí, per Espanya o per Europa, sembla que va agafar una segona infecció precisament per la soca del virus que predomina o predominava i que encara predomina en aquells moments a Europa. S'ha reinfectat. Posem que és un fet. Vale, molt bé. Tenim 23 milions de casos de Covid i en aquests moments tenim la primera demostració d'una reinfecció. Sempre hem dit que una persona no pot agafar la grip o és difícil que agafi la grip dos cops a la mateixa temporada. N'hi ha que l'agafen, però pocs. Sempre hem dit que determinades coses és bastant poc probable que passin, però que poden passar. Medicina, 0 i 100, o blanc i negre, ja hem après que no, que això de dir això no passarà mai i això passarà sempre, són coses que defugim sempre de dir-les. Per tant, és una realitat, acceptem que és una realitat que hi ha gent que es pot reinfectar, especialment si la soc és una mica diferent. Si això fos una cosa molt freqüent, molt comú i es va reproduint, tindríem problemes perquè aleshores passaria una mica com amb la vacuna de la grip, tindríem que encertar amb quines o quines soques i com van canviant i les vacunes tindrien que preveure o bé anar adreçades a algun aspecte del virus que no canvia específicament, que això pot ser, o si van adreçades a una part del virus que és precisament la que canvia i fa que algú es pugui reinfectar, doncs aleshores podríem tenir un problema potencial. Però ara per ara, amb les dades que tenim, això és una excepció i la freqüència d'aquestes reinfeccions, si es manté amb aquestes xifres, pot no comprometre cap de les estratègies actuals que estan adreçades a trobar una vacuna, i si això realment va en augment, doncs s'haurà de mirar exactament què passa. Però jo li donaria el valor d'una bona comunicació que, si es confirma quan es publiqui, diu que això és possible, però posat en termes relatius, doncs tothom pot especular del que pot passar, però fins que no passa, no passa. I, per tant, si l'índex de reinfecció es manté molt baix, en principi no és una cosa que ens hagi de preocupar perquè passa amb altres malalties amb les quals no moltes vegades ni ho esmentem. No? Per tant, diguéssim una mica a ver-les venir, esperant que això sigui realment una raresa i que per les raons que siguin, doncs aquesta persona igual va perdre la immunitat molt ràpid i s'ha reinfectat per un altre soc. Això sempre pot passar. No a tothom li funciona de la mateixa manera la immunitat i no a tothom una vacuna li acabarà protegint. Pues l'exemple més clar és la vacuna de la grip, que l'efectivitat de la mateixa pot estar entre el 50 i el 60%. Probablement aquí amb la Covid igual ens trobem una vacuna que tant de bo tingui eficàcies del 60, 70 o 80, però del 100% serà difícil que la tingui. Per tant, bueno, anem una mica per aquí. El PNT de les escoles, claríssim, aquest és un PNT que em consta que segur que Ensenyament i Salut estan treballant amb què fer si tenim un positiu. I aleshores, si això s'han de donar instruccions molt clares de qui ha de fer què, com s'ha de fer des de la forma més ràpida possible, probablement això significa que tot aquell grup estable s'ha de sotmetre com a mínim a una quarantena fins que no es determini si hi ha més gent contagiada, i com esmentaves tu molt bé, això vol dir que aquella classe, aquell subgrup, doncs probablement veurà aturada la seva activitat escolar doncs potser dues setmanes, però no la resta de l'escola. Aquesta és una mica la idea bàsica, intentar limitar l'extensió de determinades contagis. No? Això també és molt important, dues o tres coses. Una, la que repetim sempre, i amb els nens és difícil, si tens, però també val pels nens i val també pels mestres i pel personal del centre. Si tens símptomes o estàs malalt, no vas a l'escola. et quedes a casa i ja miraran què s'ha de fer, i si et diuen que és una altra cosa, doncs perfecte, i si no t'has de quedar a casa. O sigui, no podem deixar que tinguem una porta oberta perquè amb dècimes de febre, amb tos, amb malestar general, però allò que no és gaire, pum, ens entrin els virus d'una forma fàcil, els hi hem de posar una mica més difícil. Per tant, si tens símptomes, et quedes a casa. I la segona cosa és que en el moment que algú, que pot ser perfectament, comença els símptomes a l'escola, ja he vingut bé però em trobo malament, doncs aleshores s'ha de saber exactament com actuar, i això és un protocol de coordinació entre l'escola i, entenc, els referents aquests que s'han esmentat en el centre d'assistència primària. I aquí, de nou, una mica alguna de les avantatges d'aquests grups reduïts. No és el mateix que tu et cridin per anar a veure què hem de fer ara amb aquests 20 nens o 15 nens, que et cridin perquè fem amb tota la classe o tota l'escola o amb 150 nens d'aquest curs, no? De manera que això pot permetre anar a fer les proves a qui toqui. Entenc que en el moment que hi hagi un cas, la política actual és buscar activament si hi ha més casos, per tant, PCR a tots els que puguin ser contactes estrets, que en principi és aquest grup de convivència, tant els alumnes com els professors, i intentar que, diguéssim, la cosa se quedi aquí acotada. És molt important el que comentaves. S'ha de tenir clara la situació, s'ha de tenir clara quins són els elements que disparen l'actuació, perquè si es perd temps o jo ja m'emporto el nen i el portaré al meu pediatre, doncs jo ara... No, això s'ha de fer d'una forma ordenada i s'ha de fer des del punt de vista de salut pública en conjunt, mirant el grup i valorant específicament cada situació a cada grup de l'escola, i s'ha de fer bé i s'ha de fer ràpid, perquè si no el contagi o l'extensió pot anar més enllà del que fora de desitjar.
Gerard.
Sí, bon dia, doctor Trilla. Pel que deia vostè a l'inici, sobretot, no, d'aquesta, entre cometes, segona onada, tot i que encara no hi som, però que la mitjana d'edat dels pacients contagiats doncs és més baixa, i vostès estan veient, en el cas del Clínic, però de la resta dels hospitals de Catalunya, doncs més pacients joves. A mi hi ha una qüestió que sempre m'ha inquietat, diguéssim, al llarg de l'esclat d'aquesta pandèmia, no? Que ha sigut la taxa de letalitat, perquè inicialment es deia que estava al voltant de l'1%, o la taxa de letalitat d'aquest coronavirus, malgrat les dades que teníem a Europa en general i a l'estat espanyol, perquè no eren molt diferents, doncs al maig, juny, etc., rondaven doncs el 12, el 15%, no?, de la letalitat. Ara veiem que això està baixant. En l'últim informe doncs deien que la taxa de letalitat es situava sobre el 7% acumulat, però si agafem des d'aquesta nova onada, doncs realment es comença a semblar, també amb les dades de Catalunya que es feien públiques, doncs es comença a semblar bastant entre aquest 0,5% i 1% que l'OMS i altres organismes doncs inicialment deien. Aleshores, jo li volia preguntar, això és degut al que vostè deia, que potser ara la gent és més jove i, per tant, doncs la resistència en aquesta infecció, en aquesta malaltia és més alta? És perquè es fan més testos, hi ha tota aquesta onada de cribatges massius i, per tant, el que senzillament s'està fent és detectar bé tota la gent positiva i, per tant, això fa que baixi, òbviament, la taxa de letalitat. És una combinació d'aquestes dues o hi ha algun altre factor, diguéssim, per aquesta fluctuació al llarg dels mesos de la letalitat?
Molt bé, gràcies per la pregunta. Veig que, a més, estàs molt ben informat perquè tens les xifres més o menys quasi iguals que les que maneguem nosaltres, eh? Vull dir que enhorabona. Aviam, al començament de la pandèmia, quan estàvem amb aquestes taxes de letalitat tan altes, de 10, 12 i fins i tot havia arribat al 14%, estàvem veient, per entendre'ns, una escena concreta de la pel·lícula, la més terrorífica. La gent més greu, la gent més gran, la gent amb complicacions, els hospitals saturats, les UCI saturades i, malauradament, moltes defuncions. I, per tant, l'índex de letalitat que es calcula tenint en compte en el numerador el nombre de persones que han mort amb aquesta malaltia i en el denominador el nombre de casos diagnosticats d'aquesta malaltia, doncs com que només diagnosticàvem els casos més greus i, a més, els més greus són els que més es moren, teníem aquestes taxes tan altes. Ara què hem fet? Per una banda, s'ha mantingut o ha baixat el nombre de persones, diguéssim, que moren d'aquesta malaltia, per tot això que dius, perquè hi ha persones més joves, perquè els casos més lleus, doncs afortunadament no es compliquen, etc., i el denominador, el nombre de casos totals, ha augmentat molt perquè es fan més diagnòstics, i ara veiem molta més part, pràcticament tota la pel·lícula, que vol dir casos lleus, casos asimptomàtics, que es troben en el rastreig, que es busquen específicament, i això fa que les taxes es vagin ajustant. Aquesta ja era una previsió que hi havia inicialment, i afortunadament aquestes de les previsions que sembla que s'han anat complint. Hem baixat aproximadament a l'1%, i inclús fins i tot en algunes setmanes, tot això, ens movem en el 0,4-0,5%. Posem que es quedi en l'1%, que ja és prou alt, eh? Vull dir, un 1%. Jo tenia un llibre de medicina que deia una malaltia en concret tenia una letalitat d'un 1%. I llavors la següent frase deia aquest 1% té noms, cognoms i família. És a dir, que no ens podem oblidar mai que nosaltres treballem en percentatges, però que darrere de cada persona morta hi ha una situació molt complexa i molt de dolor per part de la família. Però un 1%, evidentment, és una taxa més ajustada al conjunt del que s'ha comunicat arreu del món per aquesta pandèmia. De manera que aquí ens estem normalitzant. Les taxes estaran al voltant de l'1%, potser una mica per sota. Ara, dit això, per comparació, ja sé que al començament vam parlar o vam intentar comparar el coronavirus amb la grip, aquesta comparació, la grip estacional, la que tenim cada any, té una letalitat aproximada d'un 1 per 1.000. De manera que un 1% és 10 vegades més de la letalitat de la grip. O sigui, aquesta malaltia, encara la Covid-19, encara que tinguem una letalitat d'un 1%, és 10 vegades més letal, per entendre'ns, que el que és la grip de cada any. Per tant, tot i que hem baixat, i això són molt bones notícies, i té a veure amb tot això, ara veiem la pel·lícula completa, i la pel·lícula completa es diu això s'ajusta aproximadament a l'1%, encara és molt més que altres malalties que coneixem molt millor, que tenen taxes de letalitat 10 vegades inferior, com pot ser el cas de la grip.
Astrid.
Sí, bé, dues qüestions. La primera té a veure amb les residències. Es diu que ara estem, diguem-ne, més preparats que la primavera. No sé si en quin sentit estem més preparats per fer front, doncs, a tot el tema dels avis de les residències, que bé, la gestió va ser, tothom sap, dramàtica i desastrosa. No sé, quan es reinici, diguem-ne, la temporada laboral i escolar, si se li acuden coses que es podrien fer perquè no torni a passar el mateix. I, en segon lloc, és... clar, o sigui, veiem que a l'estiu tot sempre els ritmes s'alenteixen, no? Potser hi ha més reunions socials amb amics, més festes i això, però són més estables. En general, a l'estiu la gent no té tant contacte l'un amb l'altre com quan cada dia vas a treballar o cada dia vas a l'escola en què et creues mil cops amb desconeguts. Real, no vull ser alarmista, però jo sóc escèptica. Realment quan torni a començar la temporada, quin és el risc? És molt alt el risc de que torni a descontrolar-se la situació, perquè, clar, l'únic que va fer realment parar la corba va ser quan ens van confinar del tot. Ha començat l'estiu i, tot i que els ritmes s'alenteixin, han tornat els rebrots. Clar, els dubtes són evidents. Quan tornem a sortir al carrer a treballar i anar a les escoles, és controlable això? I no parlo només per Catalunya o per l'Estat, sinó també pels països en què, en teoria, ho estan fent millor i que tenen menys casos.
Bé, jo crec que la part de la residència estic totalment d'acord que va ser ha estat un punt molt negre en molts aspectes durant la primera fase de la pandèmia, i d'això s'han après i s'han tret, jo crec, que algunes conseqüències que fan que la situació avui sigui millor, tenint en compte una cosa, que les residències és, des del punt de vista, si això fos un incendi, la residència és un bidó de gasolina, és a dir, el tipus de persones que hi ha allà, molta patologia de base, edat avançada, un contagi relativament fàcil, que és una de les coses que ara s'ha intentat millorar, sectoritzant residències, explicant molt bé a les residències com s'han de fer determinats aïllaments. Hi havia algunes que ja ho feien molt bé, altres que realment no feia, i per tant el contagi era massiu a la que entrava el virus en alguna residència. També van patir durant molt de temps la manca d'entrenament, d'equips de protecció del personal que tenia que atendre en els residents, que a més han de tenir un contacte molt proper, són gent que té de diferents graus de discapacitat o invalidesa, i s'han d'acostar molt més, per entendre's, que en general fins i tot en un hospital. Per tant, millora del coneixement, millora de com s'ha d'actuar, proves PCR ràpidament en el moment que hi hagi un cas. Recordeu que en una residència un cas és un brot, i a partir d'aquí ja s'ha de posar en marxa tot el sistema de detecció i combinar, doncs, si aquests són positius els portem aquí, si aquests són negatius els portem allà i fem les mesures de barrera, l'aïllament i totes aquestes coses. És un risc molt alt, però crec que estem en millors condicions, més coneixement, més capacitat de fer determinades coses i intentar evitar que les residències siguin de nou el forat més negre, si em permeteu, de la resposta davant de la pandèmia. També ara s'ha apropat més l'atenció, que en alguns llocs ja hi era, des del sistema sanitari en el sistema residencial, i entenc que tindran també més capacitat de treballar plegats i, per tant, posar les mesures que ajudin a intentar reduir el risc i, en el cas que hi hagi una situació complicada, doncs intentar que aquesta situació es resolgui de la millor manera possible. Crec que no podem admetre i no hauríem de tolerar que tornem a tenir un problema tan important com el que vam tenir a les residències. El qual no vol dir que en algun cas concret hi hagi un contagi i una mortalitat més alta en algun lloc. Això sempre pot passar. Però, en principi, des del punt de vista general, crec que això està millor i hem de demostrar que està millor no tenint tants problemes si el virus doncs, torna a circular i, malauradament, entra en una residència. Aquí hi ha una diferència amb les escoles, que és el deixar d'anar a l'escola o no començar l'escola té conseqüències negatives per la salut dels nens. Això està ben demostrat. Restringir les visites en una residència també té conseqüències negatives, perquè l'aïllament, tant pel resident com pels familiars, és emocionalment complexa i això és molt dur de suportar, i per tant s'han d'intentar també balancejar les dues coses, però les residències s'ha vist que en cas de problemes és un dels punts que s'ha d'aïllar i s'ha d'intentar mantenir el més preservat possible. Esperem que ens surti, diguéssim, totes les mesures que s'han posat en marxa i hem après, puguin ajudar que aquesta situació sigui més fàcil o menys no tan complexa de gestionar com va estar a la primera onada. La segona cosa que comentes, Pedro Bàstic, jo estic totalment d'acord. Sí que és veritat, a mi em sembla que durant aquest estiu hi ha hagut més contacte, més social, però hem d'intentar, aquí sí que apel·laria una mica això, a la feina hi ha determinades mesures o determinades condicions que fan que la feina que tornarem a fer no serà la mateixa. Hi ha mesures de distanciament, segons moltes empreses encara, i ho fan bé, si poden, tiren molt de teletreball, hi ha menys presència física, els mitjans de comunicació en són un exemple, nosaltres seguim treballant molt a distància, molta telereunió, jo crec que això es quedarà, i per tant m'agradaria pensar que no hi haurà tant contacte. I una altra cosa important és el que comentaves abans, els contactes casuals, en principi, per entendre'ns, i segur que tu ho fas bé, però vull dir, els contactes casuals hem de portar mascareta i ens hem de mantenir a distància i podem parlar perfectament amb una persona amb la mascareta i a distància, i si és un ambient tancat, doncs dir, ui, que aquí hi ha més risc, doncs anem en un ambient més obert, si és possible, o fem una reunió de més curta durada o la fem telemàticament. No? Aquestes petites coses i el mantenir les mesures aquestes, que no garanteixen en absolut que això no ho contagi ningú, sí que redueixen notablement el risc de contagi. I quan hi ha menys contagis, doncs és més fàcil, entre cometes, controlar-los i més fàcil que la cosa no es descontroli. Dit això, es pot descontrolar, evidentment es pot descontrolar. Es pot descontrolar Catalunya, es pot descontrolar Espanya, es pot descontrolar relativament Europa. Sí. La realitat és que sí, el que digui que no, doncs té una bola de vidre que jo la tinc trencada des de fa molt de temps ja, i per tant no la puc mirar amb certa precisió. Ara, a partir d'aquí, si fem les coses millor, jo crec que les estem fent bé, però les podem fer encara millor, totes aquestes mesures pesades, antisocials, la mascareta, la distància, el no reunir-se, els espais tancats, tornar al treball ordenadament, el que comentava abans, el transport públic, això sí que és fonamental també, i intentar mantenir tots la calma i aportar cadascun de la nostra part al màxim possible, poden ajudar a que la situació, que serà conviure amb el virus, tenir brots, tenir una segona onada, si és el cas, i intentar-la tenir tots aquests casos, brots o les segones onades, almenys lesives possibles perquè puguem mantenir un cert grau d'activitat econòmica, social i educativa, en aquest cas, crec que és el repte que tenim per davant. Confio en què ho aconseguim. En algun moment segurament serà més difícil i fins i tot pot ser impossible. Però crec que aquesta és la tònica que ens espera els propers mesos. Hem d'intentar conviure amb el virus i hem d'intentar posar tots de la nostra part perquè no ens guanyi per golejada. Si alguna vegada guanya algun partit en algun lloc concret, doncs mira, haurem d'admetre que ja hem perdut, però el conjunt hem d'intentar mantenir-ho amb cert funcionament, amb aquest risc amb el que viurem de que ens podem contagiar, de que podem tenir rebrots, etc. No? Mentre el sistema sanitari aguanti i puguem atendre tots els pacients, això és una cosa relativament, diguéssim, més fàcilment suportable que no va ser la primera onada. De manera que espero i confio que es donin aquestes condicions de no col·lapse ni saturació del sistema sanitari, un nombre de casos que sigui relativament gestionable, i evidentment això vol dir que hi haurà casos, que hi haurà casos greus i que hi haurà persones que moriran per aquesta malaltia fins que no tinguem un millor tractament i especialment fins que no tinguem una vacuna, però com amb altres malalties. Aquesta especialment molt important, però altres malalties tampoc les podem controlar totes. I això és una mica el repte que ens espera, que no serà gens fàcil, en el qual farà falta molta disciplina i especialment jo crec que molta resiliència i molta fortalesa mental per afrontar-ho, no tornant a dir, ostres, ja hi tornem a ser, quin desastre, no ens en sortirem. Bueno, potser sí, però ens ho hem d'agafar amb la idea de que en sabem més, tenim més capacitats, podem fer les coses una mica millor o bastant millor en alguns aspectes, intentem-ho fer, posem-hi tots de la nostra part i aviam dia a dia o setmana a setmana com anem veient com va, ara sí que ho diré, el mal bitxo aquest que ens ha tocat viure aquest any.
Doctor Trilla, ja per acabar molt breu, un parell de preguntes. Té la sensació que, o pot ser que Catalunya ara mateix vagi per davant pel que fa a mesures de, per exemple, Madrid, i que Espanya, i això em lliga una mica amb el que comentava al principi, vagi per davant, per exemple, de països com França i Itàlia, que estiguem fent les coses més bé del que tenim la sensació per les dades?
No sabria respondre a aquesta pregunta. Jo crec que Catalunya va una mica avançada perquè vam tenir els casos del Segrià, Hospitalet, les zones de la Metropolitana i la pròpia Barcelona que ens van no deixar descansar, és a dir, mai ens hem lliurat dels brots importants i difícils de controlar i, per tant, s'han posat en marxa mesures, jo crec que amb aquesta estratègia d'atac que estan bé, que no són perfectes, però que ajuden molt a intentar controlar millor la situació. Crec que a Madrid, l'altre dia, els meus companys posaven com a exemple Catalunya de com s'haurien de fer, per exemple, les proves PCR massives. Bueno, doncs, escolta'm, perfecte, si tenen capacitat de fer-ho, que ho facin i ho facin el més aviat possible. Madrid tampoc és la perfecció respecte al rastreig. Van fins i tot pitjor del que anàvem nosaltres, que ara no anem perfectes, però anem millor. Per tant, sí que hi ha coses que es poden fer. Ara, dir que això ens pot avançar, que hem fet les coses bé, jo, si em permeteu, i molt greu, fins que no s'acabi aquest malson i passarà temps, no vol dir que no es puguin fer anàlisis abans de que s'ha fet malament, però fins que no s'acabi aquest malson no sabrem exactament quina és la clau o les claus de fer les coses bé amb les mateixes situacions que tenim nosaltres. Perquè una cosa és ser Nova Zelanda, que és una illa, no sé si són 6 o 8 milions d'habitants, i una altra cosa és ser un país amb 47 milions d'habitants, com és Espanya, que entra gent per tot arreu i que no es poden fer les mateixes coses. De manera que s'haurà de veure com ha respost França, com ha respost Itàlia, Alemanya, països amb els quals ens podem comparar per aprendre tots i intentar preparar-nos per la propera, que n'hi haurà alguna. No, esperem que d'aquí bastantes dècades, esperem, no, però segur que hem de fer les coses millor i hem d'aprendre d'allò que realment ha funcionat. Però fins al final jo no seria gaire optimista perquè no veig un element d'anàlisi clar de qui ha fet les coses millor aquí, a Europa, insisteixo, bàsicament.
I li deia això també de Madrid, perquè aquí, quan va haver-hi el cas del Segrià, es va decidir tancar, i aquesta mesura, pel que sabem, va ser útil. No sé si en el cas de Madrid, que ja en la primera onada es va criticar molt i es va debatre molt de si s'hauria d'haver tancat, ara que està en una situació, no sé si és del nivell del Segrià, no ho sé prou, però sí que està en una situació preocupant, si potser s'hauria de plantejar una mesura com aquesta.
Em sembla que el doctor Fernando Simón ahir va fer un comentari molt contundent en aquest sentit. Va dir la situació a Madrid, en general, però la situació a Madrid no és gens bona. No sé si va utilitzar la paraula dolenta o molt dolenta, però segur que no va dir que era bona. I va dir que de seguir aquesta tendència el confinament era una cosa que es tenia que plantejar. De manera que, evidentment, si s'ha d'arribar a les mesures més restrictives, s'ha d'arribar, perquè si no això vol dir que està descontrolat i la situació pot anar només que pitjor. Espero que no hi arribin, i si hi arribin, que ho facin de la forma més prudent, més proporcional i el més aviat possible abans de que la cosa es descontroli.
I ara sí, una última pregunta. Sempre cada estiu, per aquestes dates, s'està parlant molt de la manifestació de l'11 de setembre. Aquest any, per motius obvis, se'n parla molt menys, però li voldria preguntar, és a dir, vostè recomanaria que fes el que s'acabi fent a la gent que l'11 de setembre no surtis a manifestar-se com cany, i dic l'11 de setembre, parlo de qualsevol manifestació, de qualsevol signe en aquests moments.
Des d'un punt de vista sanitari, jo crec que lo raonable és no manifestar-se massivament. Encara que ens diguin, respetarem la distància, tothom anirà amb mascareta, bueno, sempre que hi ha una multitud poden passar coses estranyes. Sempre pot haver-hi algú que no ho faci bé o una situació que compliqui. Per tant, idealment, que la gent es manifesti d'altres maneres, i crec que fins i tot va ser, no sé si va ser l'ANC o Òmnium, que plantejaven fins i tot una espècie de manifestació virtual, no? Entenc que és un dia especialment significatiu, entenc que de moment diuen que si es mantenen les distàncies i tot això, doncs, fins i tot es pot considerar, però jo ara parlo com a Antoni Trilla, metge, i escolta'm, que hem ajornat totes les festes majors, quantitat d'això, que no podem anar al futbol i totes aquestes coses, doncs mira, aquest any la manifestació que toqui, totes, com has dit molt bé, de qualsevol signe, s'han de quedar aturadetes perquè la situació epidemiològica no garanteix que les coses vagin bé, i en qualsevol cas perquè pot suposar un risc d'augment de contagi. No crec que la vida de Catalunya ni les reivindicacions legítimes de molta gent es vegin especialment qüestionades per un any, esperem que sigui un any, no poder fer les coses com les fem habitualment. Però això és una opinió meva personal i no tinc tampoc, diguéssim, sí que és veritat que els Estats Units van dir que després de les manifestacions, quan va haver-hi les protestes del Black Lives Matter, van haver-hi alguns contagis, però tampoc va quedar la cosa molt clara i, bueno, no hi ha evidències en aquest sentit, però la lògica et diu que una aglomeració de moltes persones és, diguéssim, difícil de controlar. Si serveix com a exemple, que és molt diferent, la peregrinació habitual a la Meca aquest any es va anul·lar, i això és una obligació per tot bon musulmà anar una vegada a la vida, i es va dir que per motius de seguretat s'anul·lava i que ja es faria, diguéssim, a l'any següent i que ja recuperaria. Jo crec que aquestes coses s'han d'intentar gestionar amb certa lògica, però insisteixo, és una opinió personal i respecto moltíssim l'opinió de persones que no pensin com jo, que només faltaria, Vull dir...
Doctor Antoni Trilla, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.